HU 9C amb Anna Ballonesta.
D'aquest dilluns, 15 d'abril, avui amb l'Enric Sierra, director adjunt de La Vanguardia. Enric, bona nit.
Bona nit.
Amb l'Eulàlia Soler, també politòloga i professora a la UPF. Bona nit, Eulàlia.
Què tal? Bona nit.
La Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals. Com estàs, Isabel?
Bona nit. Molt bé, bona nit.
I també en Jordi Cominal, empresari executat al Parlament. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit.
A veure, qui hi ha aquí a la taula de molt futbolero? Hi ha nervis? Hi ha nervis? No. L'Eulàlia, precisament, crec que no massa. Del Barça, sí.
No sabia ni que jugava demà al Barça, Anna. Sóc un desastre. Val, el Jordi doncs, els dilluns em posa el dia.
Ah, veus que bé? Sí, tu, sí. Isabel...
No, jo, per, en tot cas, per simpatia familiar, però no.
No, eh?
La realitat és que no.
Per tant, vaig, per al, vaig al sector masculí de la taula. Com van aquests nervis, Enric, Jordi?
Jo sóc futbolero, però no molt futbolero.
Ah, vaja. Sí,
em guanya, em guanya tots, el Jordi. No, no, però jo sóc, m'agrada el futbol i demà gaudirem d'una gran victòria del Barça i la classificació, espero.
Perquè ah, sí, tots els optimistes, eh?
Com es clavin un gol al minut 5, ja
a patir. Jo mira, conto que les meves filles no m'escolten, perquè és sorpresa, però els hi confessava.
Home!
Que... no m'escolten, tenen a aquesta hora han de sopar i anar a dormir.
Val, val, esperem que no, si no, si estan escoltant les filles del Jordi, apagueu la ràdio.
Però els deia, escolteu, sabeu què? Jo ja he reservat els bitllets d'avió per l'1 de maig a Londres.
De debò, eh?
Això és un tio implicat, això és un tio implicat.
Però, escolta'm,
no estàs gens... Si no serà un gran cap de setmana familiar, espero, una ciutat xula.
Amb tota fúria en altres partits.
No, perquè l'estadi queda lluny i, bueno...
No estàs nerviós, eh, tu, Jordi?
Jo estic molt optimista, la veritat és que...
Sí. Molt bé, molt bé.
Sí, sí.
Aquesta actitud optimista de cara a demà. Ara de seguida en parlarem d'aquest partit, no de la part esportiva, sinó també de la part de seguretat que comentàvem al principi. U, perquè vindran molts aficionats del PSG. Avui el conseller Helena deia al Món RAC1 que una part d'aquests, uns 400, són radicals, per tant, calen en compte amb això, però també s'ajunten aquestes amenaces terroristes del terrorisme jihadista que hi ha hagut en aquestes últimes setmanes. Recordeu també la setmana passada quan es van jugar els partits d'anada, que també hi havia activada aquesta alerta. Ara ens centrarem precisament en això, farem una pausa i també entrevistarem la Madrid Déu Requesens, que com ja sabeu és expert en seguretat. Una pausa i tornem.
A RAC 1, 9C, amb Anna Ballonesta.
5 minuts i arribarem a les 9 de la nit. Dèiem que estem pendents d'aquest partit de demà, evidentment, del Barça-PSG, pels qui són doncs, més futboleros, evidentment, per aquest resultat i per la classificació de la Champions, però també per aquest dispositiu que desplegaran els Mossos d'Esquadra. D'una banda, perquè avui deia el conseller Helena que esperen que arribin al voltant de 400 aficionats radicals del club francès, però també per aquesta amenaça terrorista, perquè ja sabeu que hi ha diferents grups jihadistes que han llançat aquestes últimes setmanes, aquests últims dies, més propaganda que mai durant aquests, com dèiem, aquestes setmanes. Ara de seguida en parlarem amb l'Amadeu Requesens de tot plegat, però d'entrada no sé com veieu aquest ambient de cara a demà, no sé si... Creieu que hi pot haver problemes? Evidentment, hi ha aquest dispositiu dels Mossos que acompanyaran els aficionats del PSG fins a Montjuïc i hauran d'estar dues hores abans del partit. Per tant, tot està previst, evidentment. Però és que, clar, s'ajunten aquests dos factors, no, Enric?
A veure, el partit és de màxima expectació mundial. Són dos grans equips que es disputen la classificació de la Champions i, per tant, l'impacte que pot tenir qualsevol acte, ja sigui negatiu, ja sigui malvat, doncs pot ser, té una gran repercussió. I per tant, qualsevol que vulgui fer una malifeta, doncs aprofita aquestes situacions. Però també és veritat que ho tindrà difícil, o ho tenen més difícil, perquè és quan més policia i quan més cobertura de seguretat hi ha. Jo crec que el demà, diguéssim, no passarà res justament per això, però sí que és veritat que les forces de seguretat ja fa setmanes que estan molt preocupades per les amenaces que... amenaces reals, perquè cada dia arriben moltes ximpleries, però amenaces que li donen credibilitat i que s'han incrementat arran del conflicte d'Israel amb Palestina, sí, sí. No? I, per tant, això està preocupant i molt a les forces de seguretat, fins al punt de que en alguna d'aquestes reunions s'ha plantejat el fet de saltar de nivell 4 a nivell 5, o de fins i tot alguns que han plantejat, doncs, escolta, doncs fem 4 i mig, cosa que no existeix.
Sí, anava a dir, aquest matí sí. El conseller deia que no, que amb el 4 doncs ja...
Sí, però si escoltes els tècnics, ells serien partidaris de passar el 5, tot i que políticament...
Això voldria dir treure l'exèrcit al carrer.
Que es pot treure l'exèrcit. O sigui, no vol dir que automàticament passes a tenir l'exèrcit, sinó que pots activar algunes unitats de l'exèrcit o fins i tot pots aplicar alguna eliminació de drets, que seria un nivell ja màxim. Però els tècnics, alguns tècnics recomanen aquest salt al 5 i altres, sobretot la banda política, diuen que tampoc hem d'alertar d'una manera extraordinària a la població. Però... torno a dir, sí que hi ha una preocupació intensa no només a Catalunya i a Espanya, sinó a Europa, per la que pugui ser un atac jihadista. I ara deixem lligar-ho amb una altra cosa. Pedro Sánchez està fent un esforç diplomàtic a tota velocitat en favor del reconeixement de l'estat de Palestina. Aquí també hi ha algú qui veu doncs, un intent de desmarcament d'Espanya, d'aquesta política. Ja sabeu que sempre amb les guerres doncs, hi ha alguns que es posen un bando i l'altre en l'altre. En aquest cas, Estats Units està clarament en defensa d'Israel, amb alguns matisos, altres països, com Alemanya també, i Espanya, per la via del seu primer ministre, del president, doncs està decantant-se i fent una activitat diplomàtica molt intensa a favor del reconeixement de l'estat de Palestina. Hi ha algú que ho interpreta com un fet de dir, escolta, aquí no vingueu, no ens feu mal, perquè nosaltres no estem en el bàndol, diguéssim, incorrecte, des del punt de vista de la guerra jihadista. Però si és que la guerra jihadista o els jihadistes tinguessin algun punt de vista, que aquest és un altre, perquè aquí pot haver el que es diu un llop solitari que pugui fer una malifeta més enllà d'una cosa més ben preparada. Per tant, tots alerta, està molt bé que estiguin les forces de seguretat molt alerta i molt pendents d'això, perquè això transmet un cert sentiment de seguretat, no? De que estem coberts, tot i que efectivament en grans aglomeracions tot pot passar. Creuem els dits i demà que sigui un gran espectacle esportiu i ja està.
Isabel.
Bé, jo estic d'acord amb el que diu en Enric, no? De que està bé que estiguem en alerta i que intentar que això no provoqui una alarma excessiva entre la població. El que passa que la realitat és que els llops solitaris són difícils de controlar i de conèixer i d'identificar, i que atemptats com el que ha passat a Sydney doncs també és una qüestió que és difícil controlar, i per tant que el risc zero, lamentablement no ara perquè estem en alerta 4, sinó que i abans i després, el risc zero no existeix, no? Jo sí que crec que també intueixo, no?, que aquesta voluntat política i aquest exercici diplomàtic que està fent el president Sánchez és una qüestió que aparentment, doncs, que pugui suavitzar les intencions de possibles terroristes a atacar a territori espanyol. El que passa que, com dic, no? És a dir, al final no cal que hi hagi l'organització a darrere perquè aquí passin coses, i per tant qualsevol qüestió de seguretat sigui benvinguda. Després hi ha les incomoditats que això pot generar, no? Que hi ha gent que es queixa quan de repente doncs, has de passar controls i que per camí i que hi ha gent que se sent com senyalada, no? Quan en un moment donat li demanen que obri la bossa a ell i no li han demanat a algú altre, no? I entenc que això pot generar suspicàcies o sentir-te més senyalats perquè el teu color de pell és un o perquè vas vestit d'una manera o d'una altra, no? Això són qüestions que segurament s'han de vigilar i controlar, però que és inevitable que passin en un estat de dret, també, no? Que més enllà de el control de la seguretat, també existeix un tema de llibertats individuals que fins que no estiguem en aquesta alerta cinquena i que hi ha realment doncs, aquesta coacció de llibertats estigui sobre la taula, això no passarà, no? Jo crec que sempre és molt delicat, la seguretat és imprescindible i més amb uns estadis, però fins i tot el que va passar a París, no? París no era un comando molt organitzat, senzillament gent que en un moment donat decideix que farà un atac.
Jordi.
Ara, opinar abans d'un expert en seguretat pot ser que et porti a cometre algun error d'avançada, no? Jo en aquest sentit...
Després ho podeu comandar, també, posteriori, eh?
Comprovarem. No, jo... És a dir, la prèvia és dir, escolta, en l'alerta 4, desgraciadament, fa molt de temps que hi som. Però, per sort, la gent s'ha acostumat a fer vida normal. I jo crec que aquesta és una actitud que jo crec que hauríem de començar a vetllar. És a dir, jo, quan hi ha increment de policia, sobretot si són els Mossos, si són els Mossos, no són d'aquells que em sento insegur, sinó al contrari, em sento més segur, si hi ha més policies, en aquest sentit. I després de partits de futbol hi haurà Jocs Olímpics i també hi ha grans esdeveniments i també hi ha turisme massificat. És a dir, jo crec que...
Els Jocs Olímpics ja ho han comentat més d'una vegada que França, de fet, aquestes últimes hores també s'ha sabut que s'estan plantejant que la cerimònia d'inauguració no es faci al Sena com estava previst, sinó que es faci dins l'estadi de França per evitar possibles atacs. Vull dir que, clar, tot això mateix.
És just on anava, que com menys ens condicionin la vida normal, menys hauran guanyat. Que dic això, i potser hi ha una desgràcia, em sabrà molt greu haver-ho dit així, sí. Però com deien els meus companys de tertúlia, desgràcies d'aquestes sempre n'hi pot haver alguna. Però jo crec que com menys et condicionin el dia a dia i menys aturin la normalitat del desenvolupament de la societat, millor. L'amenaça és la mateixa que hi havia la setmana passada a Madrid i a París, perquè també hi havia aquests partits de Champions i no va passar res. Jo també desitjo doncs, que evidentment no haguem de lamentar res. Però com que no sóc expert en seguretat, sí que posaria l'accent en dir confiar en les forces de seguretat que vetllen pel nostre benestar i viure la vida amb la màxima normalitat possible, perquè si no això és impossible.
Eulàlia.
Sí, jo diria, no sé si confiar en les forces de seguretat, sobretot en els centres d'intel·ligència, perquè jo crec que al final la policia que normalment veiem o que de vegades també critiquem, no?, per certes accions que crec que algunes són qüestionables, com pot ser els antidisturbis, etc. Crec que en aquest cas també els Mossos també hem d'estar orgullosos de que tenen una unitat d'intel·ligència molt potent que ha sigut capaç de també parar molts possibles atemptats que hi hauria pogut haver a Catalunya, no? Per tant, en aquest sentit de vegades costa veure que la policia té una part de gent asseguda en un despatx i intentant, no?, doncs, veure potencials terroristes, delinqüents, etc, etc. I amb això també reconec que tot em genera opinions una mica impopulars. La primera és que torno a una mica la meva fascinació per perplexitat de que un partit de futbol acabi generant tot aquest moviment i tot aquest desplegament, no? Sigui policial, també a nivell de transports, etc. Però com que això ja ho he dit molts cops, doncs ja em dono per escarmentada. I després, per altra banda, una mica també jo aniria cap a aquesta línia de dir, ostres, tampoc ho podem hipersecuritzar, o sigui, posar molta seguretat més. Jo crec que una mica és el que planteja la Isabel. El risc zero no existeix, llavors jo crec que hi ha un punt en què també hem d'aprendre a conviure amb que sí, poden passar coses i evidentment les notícies de les últimes hores no ajuden ni a la desescalada, no ajuden a que els països àrabs d'on poden sortir, no?, part d'aquests atemptats estiguin, no?, més tranquils, i evidentment les declaracions de Netanyahu no ajuden tampoc a que tota la zona estigui més tranquil·la i que per tant hi hagi una mica de sensació més de no estar caminant cap a un conflicte que encara sigui més obert del que és. I a més, al final recordem que els palestins porten ja més de 30.000 morts, i això és un fet que està sobre la taula, no? Llavors, bueno, segurament en un context internacional i multipolar com el que tenim ara mateix, no?, a nivell d'escala internacional i de relacions internacionals, qualsevol cosa que passa en un racó de món afecta en altres racons, i en aquest cas concret, a més, ara em posaré que semblaré quasi que m'agrada el futbol, però el PSG és francès, i això també fa que França molts cops té una posició complicada per la seva demografia i per, històricament, no?, els diferents papers que ha anat jugant i els diferents rols que ha anat jugant. Doncs també jo crec que segurament l'alerta no seria tan forta si demà el Barça jugués amb un partit, amb un perdó, un equip anglès, no? En canvi, bueno, a la part de França encara afegeix un plus, perquè és veritat que allà el tema de, no, del terrorisme el tenen molt, bueno, també han viscut atacs molt, molt bèsties, i que per altra banda és un tema que és molt, molt candent i molt present.
Ara, com dèiem al principi del sumari, d'una banda estem pendents del que pugui passar a Israel. Explicàvem que Netanyahu ara per ara sembla que ha endarrerit aquesta decisió de contraatacar a l'Iran, però a banda també estem pendents d'aquest partit. És que podríem dir que està tot una mica lligat, com deia l'Enric abans, no? Tot el conflicte que està passant entre Israel i Palestina, que ara també s'ha, doncs, intensificat amb l'Iran, amb aquestes amenaces terroristes, i això ens porta a parlar del partit entre el Barça i el PSG. D'una banda, com explicava el conseller Helena aquest matí, el món a RAC1, per la presència de seguidors radicals, però també per l'amenaça terrorista.
Hi haurà uns 300 efectius treballant. En els partits del risc també hi ha moltíssima gent, perquè és un punt d'interès mundial i, per tant, des d'aquest punt de vista, doncs és un punt d'interès també d'aquests eventuals atacs, però com ho era, per exemple, perquè és el més recent, la trobada de tots els agents de McDonald's del món, no?, que es van trobar a Barcelona.
És a dir, que sí, que hi ha una protecció extra, però com es fa en altres dispositius, com la sentíem el conseller, aquesta trobada de 14.000 treballadors de McDonald's de la setmana passada, o també alguns partits del risc. Per parlar de tot plegat, tenim en línia l'Amadeu Recasens, que és expert en seguretat, però també és exassessor del Consell d'Europa i excomissionat de seguretat a l'Ajuntament de Barcelona, i actualment és auditor militar de l'Institut d'Estudis Avançats en Defensa de França. Per tant, també ens podrà orientar una mica sobre això que comentava ara l'Eulàlia, si és el mateix o no, si aquest partit fos contra un equip francès o un equip anglès. Senyor Recasens, bona nit.
Hola, bona nit.
Ara li preguntaré, per això que comentàvem ara en tertúlia, pel partit de demà, però dèiem abans que sembla que Israel de moment ha endarrerit aquesta decisió d'atacar a l'Iran. No sé si vostè creu que hi ha opcions de que es freni aquesta resposta i que Israel no acabi fent cap represàlia, o sigui una represàlia més lleu de la que ens podríem haver imaginat en un principi.
Bé, jo amb aquest tema jo dubto que Israel no faci res. Israel sempre contesta, i per tant és probable que hi hagi alguna cosa. Que passa que la pressió internacional, tant d'Estats Units com de Jordània i d'altres països, fan que jo penso que l'ala més dura del govern israelià s'ho estigui pensant, i que probablement la resposta, com més temps passi millor, perquè es lleven calmant les aigües. Jo crec que la resposta hi haurà, però que serà una resposta menys, diguem-ne, aparatosa del que podria ser una resposta en calent.
Centrem-nos en això que comentàvem ara, en el partit de demà, en tota la seguretat que s'ha, doncs, predisposat per aquest enfrontament. Vostè creu que té més risc, com ara dèiem, que altres partits amb altres equips? És a dir, el fet que sigui el PSG, tenint en compte també aquest context internacional, fan d'aquest partit de demà que sigui una mica més perillós que d'altres?
Bueno, és un partit del risc, això és evident. Hi ha aquests nivells que s'ha portat el risc a l'esport, estem en un partit del risc, però a veure, el fet de que sigui el Paris Saint-Germain pot provocar cert imaginari de que, és clar, és França i un atemptat. Jo penso que si es vol fer un atemptat pel fet de que sigui el Paris Saint-Germain, és millor fer-ho a França. És a dir, per principi d'oportunitat, si poden, l'atemptat contra interessos francesos el faran a França i no a Barcelona. Això no vol dir que no sigui un partit del risc, En principi, primer del risc, perquè venen aficionats, diguem-ne, que són del risc, per part francesa, i que també hi ha aficionats malauradament per part de Barcelona que tenen un component de possible violència. I d'altra banda, la segona part, que és el risc possible de l'atemptat, existeix com a partit de repercussió internacional. És el que busca un atemptat, és publicitat i repercussió. Està clar que aquests nivells ja en què ens estem posant d'etapes finals d'una cosa, una copa com la Champions, doncs pot provocar voluntats de generar atemptats. Però el fet de vincular-ho al tema d'aquests que són francesos, jo penso que si vol atemptar contra França ho faran a França. Dóna molta més visibilitat i molta més publicitat.
Per tant, creu que potser hi havia més risc en el partit d'anada, que es va jugar al Parc dels Prínceps, que no pas en aquest partit de demà a Montjuïc?
Sí, sí, el que passa és que, esclar, a França els controls són molt alts. També és veritat que els controls que estan previstos, el dimensionament de la seguretat del partit d'aquí està molt ben dimensionat, és a dir, que hi haurà força agents, Mossos d'Esquadra, policia local, seguretat del Barça, sens dubte hi haurà seguretat francesa també, policia francesa, és a dir, que està ben dimensionat pel que he pogut anar seguint, hi haurà també els GEIs, hi haurà drons, hi haurà el grup Hèlix, és a dir, que el dimensionament està bé, jo penso que no em preocuparia excessivament.
Ara comentàvem també amb l'Enric Sierra que hi havia doncs alguns comandaments tècnics que s'estaven plantejant si caldria apujar aquest nivell d'alerta antiterrorista al nivell 5. Ara estem al 4. Vostè creu que amb el nivell 4 és suficient o que estaria bé o que caldria augmentar-lo?
Jo crec que no s'hauria d'augmentar i a més ens pot passar com amb el plan Vigipirat francès, que és molt similar, que també té uns nivells. El problema és que si escalem ràpidament a l'últim nivell, després què ens queda? És a dir, després hem d'anar ja al 4, 4 i quart, 4 i mig, 4 i 3 quarts, és poc seriós. És a dir, que jo em penso que anar directament a escalar al màxim, després no et dona marge per augmentar-lo. És millor tenir ben dimensionat cada un dels nivells i anar al màxim del dimensionament del nivell que toca, que no anar pujant nivells, perquè això, li dic, es pot situar un carrer sense sortida, que haurem d'inventar el nivell 6 i el nivell 7, però és que amb això no hi guanyem res. Mm.
Ara comentàvem també aquí a la tertúlia el fet que Pedro Sánchez s'estigui posicionant i estigui buscant que també altres països es posicionin a favor d'aquesta solució dels dos estats. Vostè creu que això pot formar part d'una estratègia precisament doncs, perquè per evadir possibles atacs jihadistes a l'estat espanyol?
No crec que sigui l'objectiu que es busca. Jo entenc que és més un posicionament geoestratègic a nivell d'interessos internacionals que no pas per evitar un atemptat o no, perquè l'atemptat pot ser igualment.
O sigui, encara que no sigui l'objectiu que es busqui, però el resultat pot ser que davant d'una situació que s'hagi de triar entre un atac en un país o en un altre es miri aquest posicionament dels governs?
Podria ajudar, però la decisió que prendrà un grup per atacar un lloc o un altre tindrà que veure amb temes d'estratègia i oportunitat. Per tant, buscaran el lloc on hi hagi més publicitat i buscaran aquells països en els que puguin tenir més elements dormants o més cèl·lules actives que es puguin despertar i buscaran aquells països que siguin, diguem-ne, en l'imaginari d'aquests grups, els països més, entre cometes, dolents. En aquest cas, evidentment, Estats Units és un país entre cometes dolent, França és un país entre cometes dolent, Espanya no especialment, però si es dona l'oportunitat doncs també atacaran. És a dir, jo no em faria il·lusió respecte d'això, més aviat penso que és un posicionament espanyol en el context internacional que pot anar bé, no només pel tema terrorisme, sinó per altres temes que puguin tenir interès per exteriors.
Mm-hmm. A banda d'aquestes amenaces terroristes, ho dèiem abans també, hi ha el fet això, que d'aquests seguidors que s'esperen del PSG, Interior calcula que n'hi hagi uns 400 de radicals. Això podria provocar, creu, demà incidents a la ciutat? Vostè, que ha estat comissionat de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, creu que en aquest sentit també hi ha risc?
D'això n'hi ha hagut sempre, però és un altre tipus de risc absolutament diferent.
Sí, sí, evidentment.
És el risc d'algun aldarull, d'alguna topada, d'algun ferit fins i tot, no dic que no puguin ser greus els resultats, però estem parlant d'un altre risc radicalment diferent.
No sé si per la seva experiència creu que els seguidors del PSG són dels més problemàtics comparats amb altres equips europeus. No fa tant vam viure també aquell episodi, si no me'n recordo, érem seguidors del Frankfurt, que hi va haver també enfrontaments als afores del Camp Nou. Com valoraria els aficionats del PSG?
Això és molt relatiu, depèn dels que vinguin. Cada, diguem-ne, desgraciadament, cada equip de futbol d'aquests nivells té una sèrie d'elements radicalitzats i que tenen una gran capacitat de conflictivitat. No només a nivell internacional, també mirem els partits que s'han produït d'alt risc també a nivell de l'Estat, que entre partits, entre equips de l'Estat també hi ha possibilitat de conflictivitat. Dependrà molt dels que puguin venir. Per això, la cooperació policial internacional és molt important. És a dir, saber qui ve i com se'ls condueix i com se'ls acomboia des de que arriben fins que van a l'estadi i després a la sortida de l'estadi, això és important. Però aquí, a la tertúlia, fa un moment ho deia algú, i això és molt important. És més la informació, la intel·ligència i la cooperació que no pas la presència policial al carrer, que també és necessària, absolutament, és clar. Però és important saber qui ve i amb quines intencions.
Mm-hmm. Enric Sierra volia fer una pregunta.
Sí, el senyor Requesens, bona nit.
Bona nit.
En tant que comissionat de seguretat en el seu dia de l'Ajuntament de Barcelona, segur que tenia ben apamat l'estadi del Barça a les Corts, el que t'estadi que ara està en obres. I ara el Barça està jugant a Montjuïc. Què és més difícil de controlar, l'entorn de les Corts, de l'estadi del Barça, diguéssim, clàssic, o la muntanya de Montjuïc?
Ufa. Aviam, no sóc un expert en estadis de futbol, però sí que penso que Montjuïc és relativament controlable en la mesura en què no està un espai estrictament urbà. Mentre que als voltants d'un estadi on hi ha doncs, bars, zones d'esbarjo, aparcaments, etc., pot arribar a ser més difícil, diguem-ne, de controlar que no pas un espai, diguem, semi-urbà, com pugui ser un Montjuïc, com és més fàcil, d'alguna manera, i hi ha menys espais, diguem-ne, per crear situacions de conflicte. Ara bé, li repeteixo, jo amb això sí que no m'atreviria a donar-li una opinió clara, perquè no sóc un expert en això. No vam tenir, quan estava aquí, quan jo estava a Barcelona, era el camp del Barça, el camp de l'Espanyol. No teníem Montjuïc, per tant, no podria fer-hi la comparativa, però jo penso que un lloc urbà sempre és més complicat de controlar.
Senyor Requesens, com dèiem, expert en seguretat, exassessor del Consell d'Europa, excomissionat també de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona i actualment auditor militar de l'Institut d'Estudis Avançats en Defensa de França. Moltíssimes gràcies per atendre'ns una vegada més al 9C de RAC1.
Gràcies a vostès. Bona
nit. Que vagi bé. Bona nit. Bé, doncs no sé si voleu fer algun comentari, Jordi, ara sí, després d'escoltar l'expert que deies en seguretat sobre el que ha comentat. Jo crec que també aquest missatge de una mica tranquil·litzador,
que
no?
Que
de dir, mantenim-nos en el nivell 4...
Sí,
exacte. Isabel, no sé si volies dir alguna cosa.
Jo hauria dit només que ja és un element dissuasori que es plantegi el tema de seguretat, no? És a dir, és com quan tu veus que hi ha doncs, policia, doncs et sents, no només tu ets més tranquil, sinó que aquelles possibles persones que vulguin, doncs, tinguin la voluntat de fer mal, també el fet de que se'n parli, el fet de que sigui públic, el fet de que hi hagi uns uniformes, són elements dissuasori. Jo me recordo quan va passar el fet de Bataclan, que en el barri jueu de Girona, en el Call, hi havia policia, hi havia militars amb metralleta. No va passar res, però només el fet de que hi hagi un uniforme i que hi hagi una persona que representa l'autoritat i que està vigilant, ja és un element dissuasori per a aquells possibles, que això no vol dir que després això realment s'acabi corregint si algú vol atemptar, no? Però jo crec que ja és un element dissuasori.
Eulàlia.
Sí, no, ara em feia pensar la Isabel amb ara la part de baix de la Rambla de Barcelona, que l'estan reformant. Segur que els temes de seguretat han canviat l'urbanisme i de la manera que s'ha plantejat, no? Avui mateix hi passava i hi ha unes pilones que segurament anys enrere no haurien posat aquest tipus de pilones, que són pilones per evitar que qualsevol vehicle pugui entrar a la Rambla de manera fàcil, no? Per tant, jo crec que aquests elements de seguretat en podem veure de molts tipus. Jo no sóc especialment fan de posar la policia al carrer perquè així, no? Perquè la gent se senti més segura. Crec que, bueno, que també hem de vigilar que la seguretat no ens prengui altres coses que tenim, com és la llibertat. Però en qualsevol cas, sí que és veritat que hi ha petites coses o grans coses que es poden fer que tenen a veure amb mirar la seguretat d'una manera de manera integral, no? Que té a veure això amb l'urbanisme, que té a veure també amb temes vinculats a drets socials, que té a veure, no? Per tant, també està bé agafar un focus a la seguretat una mica menys policial i una mica també més ampli, no? Mm-hmm.
Doncs esperem a veure què passa demà, que esperem, evidentment, que no sigui res, que no haguem de comentar res en aquest sentit i que, en canvi, doncs, sí que haguem de parlar més de la vessant esportiva. I,
que no sigui res
i
més que una victòria.
Exacte, que no sigui res més que això. 8 i 22 minuts, pràcticament. Fem una pausa i ara, de seguida, quan tornem, parlarem d'aquesta pre-campanya, que ja fa dies que dura. Recordem que fins al dia 26 d'abril, 25 a les 12 de la nit no comença la campanya, avui estem a dia 15, per tant, això vol dir que falten una mica més de 10 dies perquè comenci la campanya, però vaja, no fa falta dir que ja fa dies que estem en precampanya. I avui hi ha hagut el primer debat entre alguns dels candidats organitzat per PIMEC. S'ha parlat de finançament, s'ha parlat també de la proposta de l'aeroport, i hi ha hagut alguna que altra picabaralla entre Pere Aragonès i Josep Rull. Ara, de seguida, en parlem.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 9 i 24 minuts, com dèiem, doncs estem en plena precampanya. Avui s'ha fet aquest primer debat que organitzava PIMEC amb alguns dels candidats a les eleccions del 12M. És veritat que Vox i Ciutadans doncs s'han queixat perquè no els havien convidat, però en tot cas, a dins d'aquest debat, organitzat, com dèiem, per PIMEC, s'ha fet el Born Centre Cultural i em sembla que podem sentir, hi ha hagut una picabaralla, podríem dir, per unes paraules que ha pronunciat Pere Aragonès. Sentirem què és el que ha dit referent a l'absència de Carles Puigdemont i la resposta del número 3 de Junts, Josep Rull.
Que si hagués vingut el cap de llista o haguéssim tingut participació del cap de llista com s'havia facilitat, haguéssim pogut fer el cara a cara que havia demanat.
Fer un debat d'aquestes característiques a través d'un plasma, si hi ha algú que hauria de ser extraordinàriament sensible del que vol dir això per la dignitat del que representa el president Puigdemont, és l'actual president de la Generalitat de Catalunya.
Clar, Carles Puigdemont se li havia ofert intervenir per videoconferència, ell ho ha rebutjat, en el seu lloc hi havia Josep Rull, i hem sentit el president Aragonès referir-se d'aquesta manera a l'absència de Carles Puigdemont. No sé si creieu que ha sigut un moment de lapsus o volia dir exactament el que ha dit. Hola, Lea.
Bé, primer de tot, condemnar, i crec que ho hem fet molts cops des d'aquesta taula, no? Condemnar la situació d'exili del president Puigdemont i la situació en què es troba ell i altres companys pel fet d'haver organitzat el referèndum de l'1 d'octubre. Dit això, jo crec que estem en un context electoral, per tant, en un context de democràcia. I crec que els debats sempre són bons, i el debat que avui ha organitzat primer PIMEC sobre el finançament doncs aportarà un granet més de, no, d'informació als votants. Sí que a mi m'arriba que PIMEC ha posat totes les facilitats perquè Carles Puigdemont pogués ser el debat, en format virtual, però facilitant-li molt la interacció amb els altres candidats, amb què pogués participar, etc. I sembla que Junts no ha volgut acceptar aquestes condicions, cosa que tenen tota la legitimitat de fer-ho. Ara bé, crec que, per una banda, el moviment independentista està en un moment en què un debat entre candidatures independentistes segur que afavoriria doncs l'enriquiment del debat i de quin és el projecte i quines són les vies que es plantegen, no?, cap a la independència, i també quins són els projectes de país que presenten les diferents candidatures. I sembla que, almenys a mi m'ha semblat llegir entre línies, que el president Aragonès està enfadat perquè veu que Puigdemont no li agafa el guà amb el tema de fer un debat a dos, i el president Aragonès s'ha ofert anar a la Catalunya Nord i s'ha ofert que el president Puigdemont proposi dia i hora, i Puigdemont
deixa'm
amb
dir
això,
que després Pere Aragonès ha tornat a fer un tuit dient que ell ja ha ofert anar a la Catalunya del Nord a debatre amb
i per tant Puigdemont. Jo crec que ho hem de llegir en aquest fet, i després hi ha un altre fet que a mi també em sorprèn. Per tant, hi ha una primera cosa que no entenc, perquè el president Puigdemont no vol agafar aquest guà. Per altra banda, crec que potser les paraules que ha fet servir el president Aragonès han tingut un punt de en algun moment de delicades, però al mateix temps també hi ha una cosa que jo no entenc, que és perquè una candidatura porta una persona de dos i no farà que aquesta persona faci debats. I això també crec que és algo que és que és molt respectable, altre cop, però també crec que és un fet curiós, no? Llavors, al final, per últim, jo diria, crec que també el que mostra el debat d'avui és que el moviment independentista està en un moment en què no té cap mena de possibilitat a la unitat, i que al final ara mateix estem més a prop
o d'un pacte entre socialistes i Junts, com ha insinuat avui Xavier Trias, o d'un tripartit d'esquerres. Però crec que ara mateix es nota que el feeling, no?, entre les forces independentistes és pràcticament nul, i avui ha sigut una mostra més.
Jordi.
Jo crec que és un error del president Aragonès. És a dir, en un camp en el que ell és expert, que és el del finançament, que ha fet una proposta fa poc, que va anar a Madrid a explicar-la, que ha sigut conseller d'Economia, que hi entén, que és solvent, que el titular és vull fer un cara a cara de Puigdemont, no li va bé. I a més, amb els termes en què s'ho ha fet, en què ho ha dit, jo crec que no són elegants. No? Llavors, i crec que, en canvi, la resposta de l'exconseller Rull és molt educada, perquè sap que està contraposant amb un president de la Generalitat i fa aquesta referència a la dignitat de la figura, no de la persona, sinó de la presidència. No? I, per tant, jo crec que s'ha equivocat. No acabo d'entendre l'arrencada que està fent Esquerra, aquesta campanya, que l'ha provocada a ells, avançant les eleccions, perquè se'ls ha acabat molt ràpid la corda. És a dir, s'han quedat sense campanya. Això està entre Puigdemont i Illa. I llavors sí que és veritat que això, quan et passa, és un mal negoci, perquè tu has de moure braços i cames per intentar situar-te en la campanya, i fas propostes d'una manera molt hiperactiva intentant agafar posicionament, i vols contraposar o amb un o amb l'altre, i acabes barallant-te amb tots sense massa sentit i fent moltes propostes sense massa recorregut, no? I es pot entendre, les enquestes d'aquesta setmana comencen a indicar una campanya molt bipolaritzada, a veure qui guanya, si el PSC o Puigdemont, no? Per tant, s'entén que Esquerra, en aquest sentit, tingui problemes de posicionament, però jo crec, i a més, si fos un altre perfil de candidat, potser ho trobaria més normal, però l'estil del Pere Aragonès és més bonomeniós, no? Més bonomia de cara a la institució que ell representa. Per tant, jo sí que crec que, bueno, no passa res. O sigui, passa, no ho sé, però que és un error, per dues
coses. Al mateix
temps,
no és que és un error no acceptar fer un debat entre forces independentistes? No dic que no hi hagi hagut un error avui,
Depèn de com hagin anat els resultats, però això és el bo dels analistes, no? És a dir, quan passa la campanya dius, va ser un error o no ho va ser? És a dir, sempre el que no accepta el debat s'entén que no li interessa perquè va molt per davant, per tant...
Sí, però deixem el manual. O sigui, si deixem el manual i posem la democràcia, no sé com dir-ho, perquè crec que això és molt de manual. Si vas per davant de les enquestes, no facis debats.
Eulàlia,
no?
Però és que en campanya, si en algun moment la democràcia queda al marge, perdoneu que parli aquests termes, és en una campanya electoral on...
La fem entre cometes, això.
És a dir, els partits passen a manar el secretari d'organització i el director de campanya, que probablement no els ha votat ningú, s'alineen amb una estratègia concreta on la participació dels militants és anar als mítings i tirar d'argumentari. És a dir, els partits són fonamentals per la democràcia, però quan es posen en moda campanya és un procés poc participatiu i molt de manual. I el manual, dic-lo del manual perquè també la ciutadania ho percep així. No? Llavors, si tu dius que no vols fer el debat, vol dir que vas molt per davant. Quan ja t'has trobat 3 o 4 vegades que ningú vol debatre amb tu, anar dient que vols debatre, compte, perquè et deixa en una situació estranya. Però si a més ets l'actual president de la Generalitat, vigila encara més, perquè, clar, que ningú vulgui debatre amb tu i tu vagis dient que vols fer debats i no t'encabis en sortir, potser hi hauria una alternativa una mica millor.
Isabel.
Bé, jo crec que la campanya que està fent cada partit, Esquerra, PSC, Junts i Comuns, respon a qüestions passades que ja preveiem, no? I que preveiem. I que, per tant, jo sí que penso que el joc no està que és una voluntat de Junts per Catalunya posicionar que hi ha una bipolaritat entre o guanya PSC o guanya Puigdemont. Jo crec que això és excessivament simple, no? Jo crec que aquí Esquerra Republicana jugarà un paper absolutament transcendent. I per això mateix em sembla que és lògic que el president Aragonès demani i reclami el debat, no?, el cara a cara amb Puigdemont, perquè el fa interlocutor. I crec que minimitzar aquesta voluntat de debat per part de Carles Puigdemont no sé fins a quin punt és rentable, perquè precisament en l'independentisme, si ha de tenir un paper, i ha de tenir un paper transcendent, és l'oportunitat de, en tot cas, reclamar que el vot independentista vagi cap a Junts, i això ho pot fer en aquest propi debat, no? Si Junts per Catalunya, si Carles Puigdemont vol participar en aquest debat. I jo crec que no participar en aquest debat el que fa és afavorir a Esquerra Republicana, afavorir en el president Aragonès, no? I després també em sorprèn la figura del número 2 de Junts per Catalunya, no? És a dir, la senyora Ana Navarro, que no participa en els debats, perquè avui hi havia un argument de que no està acostumada en aquests debats, no? Bueno, és que el joc de la política precisament el que fa és evidenciar que tu has de defensar el que...
Bueno, i que faran que un debat parlamentari.
Clar, és a dir, i ho has de fer, no? I llavors, clar, jo entenc que és una persona que no ha viscut a Catalunya des de fa més de 30 anys i que, per tant, li pot resultar incòmode, però crec que Junts per Catalunya, que fa una aposta important en perfil com aquest, s'equivoca des de la meva perspectiva, no volent un cara a cara amb el president Aragonès, que a més és el que està disposat a anar-hi, i s'equivoca també no fent aportacions per part del número, de la número 2 en els debats, no? Sobretot quan es planteja que és un gran fitxatge i que és un valor que tindrà transcendència política a Catalunya a nivell positiu, no?
Sí, a veure, diverses coses. Des d'un punt de vista d'estratègia política, és clar que no posaran la senyora Navarro a cap debat perquè no és coneguda i perquè segurament deu tenir un discurs econòmic, perquè avui del que es tractava era de debatre de models econòmics, segurament.
Per tant, avui era el seu dia.
I em consta que té un discurs de caire econòmic potent, però no és reconeixible per l'electorat. Per tant, des d'un punt de vista estratègic, no dic que ho defensi, sembla normal que no posis a la palestra, quan el primer no hi pot anar, doncs que hi posis algú que és reconeixible com el Josep Rull. Això per una banda. Després, també en el marc de l'estratègia, entenc per què Puigdemont no vol acceptar un cara a cara amb el president Aragonès, perquè es veu per davant de Pere Aragonès, és el que deia el Jordi, per davant d'Esquerra. I per tant, entenguem-ho, el ninguneja perquè el seu rival de cara a la victòria electoral és el PSC i no és Esquerra Republicana. Per tant, en aquest context d'estratègia s'entendria. Ara, jo no descartaria del tot que d'aquí que s'acabi la campanya hi pugui haver un debat.
Estic d'acord.
Hi pugui haver un cara a cara, perquè dependrà de com van els números, de com van la tal, perquè enviar sempre el número 3 o el secretari general del partit, que també participarà en alguns actes, veurem si això l'electorat desgasta el líder o el desgasta. I en funció d'això, és probable que canvi l'estratègia a mig camí i digui no, doncs ara, encara que sigui un plasma o alerta perquè per ràdio es pot fer un debat i ell entra per telèfon. Això, una cosa és la tele, però l'altra per ràdio podria ser perfectament. Per tant, no ho descartaria del tot. I després, respecte al debat d'avui, més enllà de la qüestió aquesta del debat i del cara a cara, no, jo crec que s'ha vist molt clarament, més enllà del tema de l'independentisme, que hi ha dos models econòmics molt diferents dins de l'independentisme. El model de Junts i el model d'Esquerra hi han variants, hi han matisos molt rellevants. I aquí també, jo crec que és on en l'espai on estaven, que era davant d'empresaris del món econòmic, és on els empresaris volien escoltar què ofereixen uns i què ofereixen altres. I aquí, també posats a fer especulacions, jo crec que s'ha vist molt clarament que en un cantó, si hem de col·locar-los en cantons, en un cantó hi ha Esquerra Republicana i els Comuns, i en un altre cantó hi hauria el PSC, Junts, i una mica també el Partit Popular, que és el cinquè candidat que hi era, no? I en quant a model econòmic em refereixo, un sistema impositiu, en el business friendly, en com s'ha d'administrar les inversions, en quines inversions són les prioritàries, en tot això s'ha vist clarament que hi ha com dos bàndols del tema, no? I un que és una mica més transversal, que és el PSC, que juga a totes bandes. Per què? I acabo. Perquè estratègicament no vol tancar la porta a ningú. Perquè estratègicament li poden servir els vots dels Comuns, els vots de Junts o els vots d'Esquerra, si és que els necessita.
De fet, avui crec que Junts... No, Salvador Illa, volia dir, ha dit que veu molt complicat arribar a aquest acord amb Puigdemont, però després ha sortit Xavier Trias, que no sé si l'heu sentit, que ha dit, home, si guanya Junts, veia complicat un pacte amb els socialistes. Però si guanyen els socialistes... No, ja clar, veurem.
És que fixa't, i perdoneu, si Puigdemont compleix amb allò que va dir aquí, que és, si no tinc la possibilitat de ser president de la Generalitat, me'n vaig cap a casa, si surt de la fitxa de Puigdemont del joc, el pacte, sense la fitxa de Puigdemont, el pacte de Junts amb els socialistes és més que factible. Amb la fitxa de Puigdemont no ho és tant, és més complicat.
A veure, Jordi, què volies dir sobre el que estàvem comentant?
Matisar algunes coses que s'han dit i fins i tot està d'acord amb alguna cosa que ha dit l'Isabel, que quan parlem del Puigdemont difícilment estem...
Bueno,
sonant
respecte a la insinuació del Xavier Trias, jo em quedo amb les declaracions del president Puigdemont, que és que de cap manera hi ha possibilitat d'un pacte Junts-PSC, en el bon sentit que és un candidat que corre unes eleccions i contempla guanyar. I per tant, també, com que ens han dit totes les opcions, jo remarco la principal, que és la que ha dit el candidat de Junts, que és que no pacten els socialistes. Que Esquerra tindrà un paper, jo hi estic d'acord, no en campanya, jo crec que claríssimament la campanya va de dos, claríssimament, i és molt determinant si queda primer el PSC o queda primer Junts, és molt determinant. Però un cop s'hagin passat els vots, sí que Esquerra tindrà un paper molt important, perquè no hi haurà majories absolutes, i per tant Esquerra serà determinant a l'hora de la composició de governs. Per tant, el fet que jo digui que en aquests moments no estan entrant en campanya, no vol dir que no tinguin un paper molt important, perquè a l'hora de... no hi haurà un únic govern, hi haurà pactes, i per tant aquí també veurem com es desenvolupa la campanya perquè la gent es pugui també interpretar amb quins tenen més simpaties o més facilitats per poder provocar un pacte. I aquí jo, com a independentista, m'agradaria que la sang no arribés al riu perquè es pugui donar una oportunitat a un govern independentista disposat a gestionar, etc, etc. Pel que fa als caps de llista, tampoc està assignat, i menys últimament, qui va a què, perquè l'exili, la presó, però també fins i tot gent que ha anat de candidat però anant de número 4, etc, etc. Al final tu has d'anar als debats amb el teu millor. I abans els candidats no anaven a tot. Perquè anàvem, jo crec que en aquest sentit també és positiu, perquè anaven amb gent a llistes molt potents. Jo crec que avui el Josep Rull pot estar molt satisfet de la feina que ha fet, perquè crec que ha calculat molt bé quin auditori tenia i que ha col·locat molt bé el missatge que volia donar, que en el sector empresarial em consta que ha impressionat positivament, per dir, no esperàvem aquest discurs de Junts i això ha funcionat molt bé. Llavors jo crec que els partits han de poder escollir la persona que més els hi convé, no? I per últim acabar amb el tema de la número 2, no? la Navarro. Hi ha una lectura que aquí no fem, jo tampoc l'acabo de fer, intento llegir tant com puc premsa internacional. El president Puigdemont viu de la premsa internacional, es relaciona amb el Parlament Europeu, i ells poden interpretar, en la lectura europea que es fa d'aquestes eleccions, l'impacte que pot tenir que una de les empresaris més influents de Silicon Valley vagi de número 2 amb ell. Llavors, a l'hora d'analitzar els papers de la llista, també hem de mirar quina tecla mou cada persona. I no és tant per fer un debat econòmic amb la Pimec, que per això jo crec que el Rull ho ha fet molt bé, però sí que de cara a dir el president Puigdemont va fort i gent molt important dels sectors econòmics del seu país va anar amb ell, per eliminar la visió de l'exili, són uns tios que només volen la independència, etc. Aquest fitxatge ha sigut molt rellevant. I per puntualitzar, tampoc la conec massa, sé que més que per temes concrets d'economia domèstica, és expert en el que ha de ser la nova revolució industrial, que és la tecnològica, no? És a dir, aquí hi ha molts deures per fer a nivell de país, però més que parlar de les infraestructures, no sé, en el tema més clàssic, que potser és el que ha sigut avui, és expert en innovació tecnològica, que és on, pel que em diuen a mi, la proposta de desenvolupament de Junts anirà bastant per aquí.
Eulàlia.
Bé, un comentari sobre la campanya i un tema més anecdòtic del debat d'avui. Sobre la campanya és que, com que s'han convocat eleccions anticipades, és veritat que encara no tenim els programes electorals dels partits, llavors pel que serveixen els debats sectorials com el d'avui, és precisament perquè els partits comencin a desplegar, sobretot davant d'un públic expert, part del programa electoral que encara no estem veient com a cosa completa, no? Al final, les eleccions anticipades també fa que hi hagi una part del projecte que segur que no pots explicar amb tant de temps com en una campanya marcada en el calendari des de fa 6 mesos. Llavors, posar en valor també que els candidats vagin a aquests debats sectorials, perquè crec que com a mínim a la gent que està en el sector els ajuda molt. Hem dit això, una part anecdòtica friqui del debat d'avui. A la foto que han penjat del debat, la candidata dels comuns, Jessica Albiach, porta una samarreta Que entenc, això li haurà de preguntar amb ella perquè no en tinc ni idea, però que està, vull dir que li han fet expressament
una samarreta blanca amb unes lletres vermelles,
amb unes lletres vermelles que posa tax de casinos. Recordem...
Casual no sé.
No, casual no, el que no sé si és una samarreta que jo que sé que a Berlín és molt popular. Simplement el que vull dir no és que jugant amb aquests temes de la comunicació política, al final els comuns estan fora de l'equació perquè al final això serà cosa de tres i això no vol dir que no siguin després decisius per alguna altra cosa, però en qualsevol cas sí que volia posar aquest apunt perquè em sembla interessant que al final perquè estem a unes eleccions anticipades, bueno, perquè els comuns no van aprovar uns pressupostos per al tema del Hard Rock Café i per tant avui els comuns han volgut agafar una mica de protagonisme. No sé si Pimec era precisament el públic per fer aquest tipus de reivindicació, però en qualsevol cas també les campanyes electorals, pel que som una mica friquis de la comunicació política, doncs a vegades deixen elements d'aquests que al final quan acaba la campanya doncs fem una mica de llista de quins han sigut els elements disruptius. Doncs jo crec que avui n'hem vist un primer que és un tastet, perquè això de les samarretes ja ho hem vist molts cops i la CUP n'ha fet un ús i abús, però en qualsevol cas doncs avui una mica
recordem
també
aquella samarreta també mítica de Mònica Oltra, sí. Quan li van prohibir portar samarretes amb missatges, que va portar una de la marca Mango.
Exacte.
No? I que tenia doncs el doble
exacte,
sentit també.
Exacte, sí.
Isabel.
Bé, jo crec que el que hem vist avui en el debat de Pimec era els posicionaments doncs dels diferents partits, cadascú mantenint la seva idiosincràsia i mantenint les seves avantatges respecte als altres, no? Salvador Illa doncs intentant no equivocar-se i sense equivocar-se, és a dir, tens la sensació de que després d'aquesta al migdia ha anat a dinar al cercle, no? De que va trepitjant fort i en canvi els altres partits, en aquest cas Junts per Catalunya, necessita polaritzar i fer molt evident que el debat electoral o que les possibilitats electorals es sustenten entre Junts per Catalunya i PSC. I jo no sé fins a quin punt que això tindrà una rentabilitat electoral clara, no? Perquè quan aquí ara en Jordi ens deia que era optimista, bueno, optimista, que més enllà del que passi durant la campanya electoral, els possibles pactes doncs acabaran de dibuixar el nou Parlament de Catalunya, això és evident, i ja sabem que els pactes, a vegades allò que hagi passat durant la campanya no contamina excessivament els possibles pactes, però a vegades sí, i com que venim d'un històric, és a dir, venim d'un govern amb coalició, venim d'una relació després de la presó, després de polítics que se'n van. Venim d'una relació real que ens ha fet evident a la ciutadania de Catalunya que els partits independentistes que poden governar no s'entenen entre ells quan governen. Llavors, això, jo crec que és molt difícil que en una campanya que comença d'aquí 10 dies puguin revertir aquesta sensació que té la ciutadania. Llavors, no sé fins a quin punt també aquests fitxatges estrella que poden tenir realment un reclam europeu o un reclam més enllà de les nostres fronteres, aquí a Catalunya es poden entendre sempre que no hi hagi un cos a cos. És a dir, jo crec que una de les coses que hauria de passar per part de la senyora Ana Navarro és que demostrés dialècticament què pensa, què diu, què vol, etcètera, etcètera. Perquè si no, es perd en la qüestió exclusivament propagandista. I jo crec que això és un error, perquè al final acabarà, si tot va bé, sent parlamentària de la Generalitat i, per tant, necessitarà tenir tribuna i necessitarà poder explicar. I jo crec que això, en la campanya electoral, es fa imprescindible conèixer-ho i saber-ho per part dels votants que vulguin votar a l'opció de Junts per Catalunya.
9:46 minuts, encara parlant d'aquesta campanya, volíem parlar d'una altra derivada, perquè també ho explicàvem abans al sumari, que finalment la ANC de Sabadell ha hagut de suspendre els debats que havia previst fer amb els partits independentistes i en els que, també recordem, doncs, estava inclosa Aliança Catalana. El motiu, diuen que és que l'Assemblea Nacional ha decidit no pagar el lloguer del local i, per tant, doncs, ells no se'n poden fer càrrec i no es podran fer aquests debats. Una polèmica, recordem, que es remunta la setmana passada, quan l'ANC de Sabadell doncs, va anunciar tot aquest cicle de debats que volia organitzar amb partits independentistes. També hi havia inclòs Aliança Catalana, però la CUP i Esquerra van dir que si participava doncs, a aquest partit, doncs, que ells no hi anirien, i també des de l'Assemblea Nacional doncs, han estat pressionant perquè no es fessin. Tenim en línia a aquesta hora el Joan Ramon Tarré, que és coordinador de Sabadell per la independència ANC. Senyor Tarré, bona nit.
Hola, bona nit.
Quan us ha comunicat l'ANC que no pagarien el lloguer d'aquest local on estaven previst fer aquests debats?
Pues aquest dematí, a mig dematí, ens ho ha comunicat i bueno, hem procedit a pues, avisar als propietaris del local que, bueno, que suspeníem tot això. Ens hem tingut que posar en contacte amb els partits que sí volien participar-hi, per dir-los que no es faria, i hem tingut una sorpresa, perquè resulta que Junts per Catalunya ha dit, bueno, molt bé, doncs jo com que vull fer-ho, ho faré jo sola, en el carrer, i han muntat això que en diuen un aspecte corner, no sé com es diu,
sí.
I sí, sí, a l'hora indicada, aviam, sense cap lletrero de l'ANC ni res de res, però sí, sí, s'ha presentat Junts allà a la porta del local on s'anava a fer, s'ha ajuntat molta gent en allà, inclús he vist una càmera de televisió que estava filmant, i bueno, la representant de Junts ho ha fet. Però és que a continuació ens han dit els altres dos partits que ells ho pensen continuar pagant d'ells
els dos altres
el
partits que eren a l'hora
era a l'hora i
Aliança Catalana
sí. Els dos han dit bueno, doncs vale, vosaltres no hi apareixeu perquè no, clar, nosaltres ja hem dit que no, que no fèiem res ni apareixíem amb cap logo ni res de res, que era una cosa totalment d'ells i ho faran ells, el que passa que és clar ja no és el mateix, perquè nosaltres, de la manera que ho havíem organitzat, era no perquè fessin un míting, sinó al contrari. Si ells no podien parlar si no era solament respondre a les preguntes que la gent faria. Cosa que anava bé, perquè en un míting això no pot fer-ho. En canvi, d'aquesta manera, donàvem l'oportunitat pues, que tota la gent de Sabadell que volgués vingués el dia que volgués perquè li interessava el partit que tocava aquell dia i fes preguntes.
Però entenc, per tant, que això ja no té res a veure amb vostès.
No, no,
només
no,
s'ha mantingut el dia que vostès els havien proposat
exactament,
de fer aquestes presentacions, eh?
Exactament, sí, sí. No, nosaltres ja no tenim res a veure i bueno, l'únic que em fa gràcia, perquè, esclar, vull dir, la gent continua volent saber i volent explicar i volent fer preguntes.
Perquè la seva idea era seguir organitzant aquest cicle de debats, independentment del que els hi haguessin dit des de l'ANC, independentment que Esquerra i la CUP no hi volguessin participar.
Exactament, sí, sí.
I mantenint Aliança Catalana.
Esclar, vull dir, Aliança... És que, a més a més, Aliança Catalana, nosaltres, aviam, jo no soc votant d'Aliança Catalana, però pensava, tenen valor perquè els hi faran preguntes que molta gent, després de les preguntes, igual pensa, hòstia, doncs no els votaré perquè no és el que em pensava, entens? Que en canvi, sí, esclar, si no dones preguntes, sinó si simplement escoltes el que et diuen, esclar, et diuen el que vulguin, m'entens? I no hi ha aquella cosa de dir, no, jo vaig a preguntar això, jo vull saber, aviam com faran això altre, com es comportaran amb aquestes situacions, m'entens? Tot això ha quedat que serà un míting, doncs mira, precampanya.
Però si el problema és només, per tant, el local i els diners, no sé si vostès havien pensat en alguna altra alternativa, no sé si en
un espai públic no
s'hagués de pagar o no tenen aquesta alternativa.
No, perquè quan és tanta confrontació i tantes pals a les rodes i tanta d'allò, arriba un moment que et cansa. Et cansa, et desanima i et desmoralitza, perquè hi ha tanta gent que ens ha fet costat, que no, que tireu endavant, que això ens interessa, però veus que no.
Però m'està dient, per tant, que han rebut moltes pressions per part de l'Assemblea Nacional durant aquest cap de setmana, abans d'aquesta decisió de no pagar el lloguer.
Sí, sí, no, pressions des del divendres que estem realment pressions de tot tipus i que no ho fem, bueno, pues clar. I és clar, jo faig una consulta en els socis de Sabadell i va ser una consulta que va donar la casualitat de que estàvem donant avals i hi havia, doncs, 48, em sembla que eren, 48 socis de ple dret en allà per donar els avals. I quan vaig dir que l'ANC, la Nacional, ens prohibia fer els actes aquests, els 48 van dir que n'hi ha blanc. Inclús els que van demanar l'aval, que són socis que es presentaran a les eleccions de Nacional, inclús aquells em van dir, no, escolta, Joan Ramon, no, tira endavant. Vull dir, la gent té que saber, home, volem fer preguntes, home.
Però tenint en compte, per tant, aquest enfrontament, no sé si els han demanat que pleguin, perquè crec que vostè el dissabte al Via Lliure amb el Xavi Bundó deia que si els demanaven que pleguessin, ho farien. Sí, els han fet aquesta petició o no?
Sí, mira, no ho han fet, però jo sí que t'adavanto una cosa. Ara sortiran les votacions i sortirà un secretariat nou. El que sí volem fer, segurament la setmana que ve, o com a màxim l'altre, vull fer una assemblea a Sabadell, una assemblea extraordinària, per demanar el vot afirmatiu dels socis de Sabadell. Uh-huh. Si em donen el vot afirmatiu de que continuï, continuarem. Si la majoria diu que no, que hem fet malament i que no, doncs llavors plegarem.
Per tant, ho sotmetran a votació, eh?
Però vull que sigui els socis de Sabadell que em diguin si tinc que continuar o no tinc que continuar. Mm.
No sé si a vostè li consta que altres territorials també haguessin organitzat actes similars en partits polítics i els hagin suspès o de moment els mantinguin. A vostè li consta que hi hagués altres territorials?
No, perquè cap territorial havia començat a fer res. Llavors, com que, esclar, a partir del dissabte ja van dir que es prohibia tot acte que tingués que veure amb polítics, doncs, esclar, les altres territorials ja no han fet res. És més, la reunió que jo tinc ara, jo estic ara a Terrassa i estic en la reunió que feia la comarcal del Vallès Occidental, que avui tenia reunió, i jo, com que ja no hem fet res de l'altre, he vingut aquí amb els meus companys, amb el secretari i amb la tresorera, a presentar-los-ho, perquè, esclar, som nous amb aquesta... aquí a Sabadell. Mm-hmm. Ens van anar aquí fa 2 setmanes o 3.
O sigui que eren nous, en el càrrec?
Sí, bueno, nosaltres havíem estat ja fa anys en l'assemblea de Sabadell. El que passa que va pujar un equip nou que ha estat 2 anys i ho han volgut deixar córrer. Llavors, com que no es presentava ningú, vam dir, escolta, el que no podem és deixar que Sabadell se'n vagi de punyetes. O sigui, ens presentem i ens en vam presentar i ens van llegir i tornem a fer-ho. Mm-hmm.
Doncs a veure com va aquesta votació, que com ens deia d'aquí a un parell de setmanes, aquesta assemblea extraordinària doncs, que tenen previst convocar des de l'ANC de Sabadell. Joan Ramon Tarré, coordinador de Sabadell per la Independència, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al 9C.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Bona nit.
Gràcies.
Algun comentari sobre el que... Ràpid, perquè ens hem d'anar acomiadant.
A mi el que em sorprèn és que hi hagin aquestes picabaralles, és a dir, dintre de... És molt il·lustratiu del que passen amb determinats moviments. És a dir, sincerament, és a dir, jo al final crec que a fer evidents doncs que amb cada parcel·la, ara toquen al món independentista, però l'ANC, que és un reivindicador del món independentista, tenia aquestes picabaralles, seria entranyable si no fos una miqueta trist, no?, al final.
Eulàlia.
Hi ha una part del moviment independentista del qual l'ANC ha participat, que ha estat flirtejant durant molt temps amb l'extrema dreta, i llavors ara comencem a recollir els fruits, que precisament no són fruits gaire dolços, sinó que són fruits ben amargs. Per tant, crec que potser l'ANC s'adona tard, que ha donat ales a l'extrema dreta, i ara fins i tot els seus propis militants ho veuen com algo normal, com si ser independentista ho justifiqués tot, i quan vulneres drets a les minories, doncs això no justifica de cap manera.
Enric.
El problema vindrà, o no, si quan d'aquí un parell de setmanes aquesta junta es torna a presentar o rep la ratificació dels seus socis, llavors què passarà? Perquè clar, si continuen amb aquesta tònica, doncs aquí hi haurà clarament una escissió.
Jordi?
L'ANC està dirigida per una junta que proposava contravenir els estatuts de la pròpia entitat per presentar-se a les eleccions en contra del que diuen els seus estatuts, i la minorita, i els seus associats els van tombar. I des d'allà han perdut una aposta estratègica brutal i ara estan prohibint la democràcia interna dintre l'organització. Espero que l'ANC faci la reflexió que li pertoca i els propers dirigents tinguin molt més encert del que ens estan entregant últimament.
Veurem com acaba tot plegat. Dos minuts i arribarem a les 10 de la nit. Anem acomiadant avui aquí la tertúlia que hem fet amb l'Enric Sierra, director adjunt de La Vanguardia, l'Eulàlia Soler, politòloga i professora de UPF, la Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals, i el Jordi Cominal, empresari i exdiputat al Parlament. Moltíssimes gràcies a tots quatre.
Molt bé.
I dilluns que ve, si de cas, ja comentarem aquest resultat del Barça amb el Jordi. Només.
I el resultat de les eleccions basques, que escolteu, que
home,
també
sí,
passen altres
coses.
Evidentment,
part del Barça, dilluns tindrem tota la ressaca de les eleccions basques.
I la prèvia Sant Jordi. I la prèvia Sant Jordi.
Tot dilluns. Que vagi molt bé.
Adéu,
que vagi bé.